Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Bona tarda, avui és 21 de maig del 2019. Comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Inicia la planificació de la temporada 2019-2020. A hores d'ara, l'equip dina per acomiadar l'any just abans de l'inici de les vacances dels futbolistes. Després d'aquest àpat començaran després les reunions amb la direcció esportiva i també els actuals futbolistes, on començarà a dibuixar-se ja, com a mínim, les primeres traces, el primer esbós de la pròxima plantilla. De moment encara és molt d'hora, però això sí, com a punt de partida, 7 futbolistes de l'actual plantilla tenen contracte en vigor i el club espera poder conversar també amb algun més per proposar renovacions. Això sí, s'espera un estiu llarg en aquest sentit, a l'espera d'entrada de quins seran els recursos que tindrà el Sabadell, quin serà el seu pressupost, i sabent que afortunadament hi haurà temps de sobres, ja que mentre alguns encara lluiten per no baixar el play-out, o poden arribar fins i tot a les 6 setmanes intentant l'ascens, el centre d'esports podrà planificar amb més estabilitat. Unes passes que es fan amb tranquil·litat també pel fet d'haver evitat el desastre del descens a tercera divisió, amb tot el que això hauria comportat. De seguida escoltarem veus autoritzades al Consell, el president Esteve Calzada i Xavi Andreu, i també al camp, el per vosaltres millor jugador de la temporada, Josuf Koidi, i un dels capitans, Àngel Martínez, referint-se precisament al futur i a la importància d'haver salvat els mobles dins d'una temporada discreta, però que al cap i a la fi permet a l'equip continuar un any més a la segona divisió B.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Passa per la Rocío García. Avui al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem de futur al centre d'esports, també molt esport aquàtic, amb els grans canvis al Natació Sabadell de waterpolo femení i els guardons rebuts pel club. Tindrem futbol territorial i molt de futbol sala, entre altres coses, el descens del futbol sala Sabadell femení o Àlex Llamas eliminat als play-off de la Lliga amb l'Osasuna Magna Navarra.
I fora de l'hotel?
Ha mort als 70 anys Niki Lauda. El pilot austríac va ser 3 vegades campió del món de la Fórmula 1, els dos últims després de patir un gravíssim accident l'any 1976. Eusebio Sacristán ha deixat de formar part del Girona. El tècnic de la SECA ha decidit renunciar a l'any de contracte que li quedava després del descens a segona divisió. I l'Osasuna, precisament, és nou equip de primera. L'equip navarrès va ascendir ahir a la nit, que algú s'ho faci mirar, si us plau, ahir dilluns a les 11 de la nit, per la derrota de l'Albacete a casa contra el Granada. Més a punts de futbol breus, per exemple, l'espanyol Adrià Pedrosa ha anunciat que renovarà i Buley ha de passar pel quiròfan. Undiano Malenko xiularà al València-Barça a la final de la Copa i Asier Garitano es converteix en el nou entrenador de l'Alavés.
I a les xarxes socials.
El ball de distincions rebut pel Natació Sabadell a la Diada de la Natació de la Federació Catalana celebrada ahir. Va rebre el guardó de millor entitat catalana de l'últim any i també un bon grapat dels seus esportistes van ser homenatjats. De seguida hi aprofundirem, volíem dir, però podeu trobar totes les imatges a les xarxes socials, tant de la Federació Catalana de Natació com també del propi Club Natació Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a un munt d'exarlequinats que avui bufen espelmes. Javi Barrio, José Luis Trápaga, Alberto Manga i l'ara entrenador del Sant Andreu, Miquel Azparren. Gairebé 7 per sobre de les dues. Entrem en matèria. Salvada la categoria, la feina al Sabadell s'ha traslladat ara ja sí del terreny de joc als despatxos, el que seria més habitual en aquestes dates de l'any, especialment en temporades més tranquil·les que no pas aquesta 18-19. Avui la plantilla està fent un dinar de comiat a hores d'ara, comiat de temporada, i just després, des d'aquesta tarda i fins dijous, els actuals jugadors s'aniran reunint amb el club per valorar el futur. Són reunions del tot habitual. habitual, sempre succeeixen en aquestes dates de l'any un cop tancada ja la Lliga. De moment, 7 jugadors tenen contracte per la pròxima temporada, així com també l'entrenador, Antoni Hidalgo. S'havia especulat i molt, però recordem que estava renovat automàticament per la permanència. Era una de les clàusules en el moment que va arribar ara fa 7-8 setmanes, fa un parell de mesos, aquí al Centre d'Esports Sabadell. Això no implica, evidentment, que els 7 hagin de continuar sí o sí a la plantilla. Estarem pendents de quines decisions poden prendre el club o els propis futbolistes i, òbviament, també que la direcció esportiva pugui negociar alguna renovació amb jugadors que finalitzen el seu contracte a finals d'aquesta campanya 18-19. Però sí que és un bon punt de partida, una base per poder bastir el que ha de ser la pròxima plantilla. A les portes d'una junta general que ha de definir el futur de l'entitat, ja no només l'esportiu, sinó de tota la societat anònima esportiva, ara és l'hora d'estar pendents del que succeeixi a les oficines de la nova Creu Alta, més que no pas sobre la gespa, tant pel que fa al futur i a la planificació esportiva com també, evidentment, en el futur societari d'aquest centre d'esport Sabadell. Un dels que pensa ja en el futur i en aquesta feina als despatxos, el president Esteve Calzada.
La gent m'està dient, bueno, ara es connecteu uns dies, enhorabona... Però realment hi ha molta feina a fer i ara la feina passa als despatxos i hi ha molt que fer. Tenim 2 mesos per davant molt intensos fins a acabar la temporada i ho assumirem amb responsabilitat i esperem que siguem capaços d'arreglar-ho tot. No?
Esgotats per una banda pel que ha suposat a nivell de desgast aquesta campanya, però al final amb l'alegria d'Olot, amb la salvació i ara ja, com deia el president, amb un parell de mesos per endavant per poder treballar amb més calma, amb menys incertesa, després d'estar unes quantes setmanes sense saber si l'escenari seria amb l'equip a segona divisió B o a tercera divisió. De fet, un descens diumenge a Olot hagués estat dramàtic pel centre d'esports, amb tot el deute que acumula, que està renegociat des de la sortida del concurs de creditors, a l'espera del capital extern que ha d'entrar en el futur, i amb aquesta incertesa esportiva i el pas enrere que hagués suposat un descens, evidentment, hagués estat un contratemps, ja que moltes d'aquestes inversions estaven vinculades a la categoria. Tot i això, Calzada ha volgut passar de puntetes a què hagués suposat realment la pèrdua de la categoria.
Al final no ha passat i llavors hi havia molts escenaris oberts, inclòs el fet de que al final els que hem estat aquí doncs se'ns valore per la feina que fem, no només pels diners que posem i si baixes de categoria també hi ha una qüestió d'assumir responsabilitats, també d'energia. La veritat és que ara mateix jo estic sense energia, realment han set 2 mesos que han passat molt malament i tinc que agrair el suport de l'afició, la lluita final dels jugadors, Antonio Hidalgo, que se la va jugar, i també la meva família, que m'ha estat donant suport, perquè realment vosaltres esteu més acostumats amb aquestes emocions, però ha set terrible, això sí.
Acostumats a les emocions, el que no treu que també ha estat un malson, un calvari per tots els arlequinats. Aquest tram final, aquesta segona volta de la Lliga, afortunadament salvada in extremis amb la victòria 0-2 d'abans d'ahir a Olot. Un dels que més ha patit també aquesta temporada, possiblement amb l'Àxel Torres, o com a mínim des d'un punt de vista diferent dins del Consell d'Administració, per allò de ser de Sabadell i de portar molts anys de bagatge previ a l'arribada de l'actual Consell, és el periodista Xavi Andreu. El conseller arlequinat també ha expressat en paraules com hagués estat de preocupant l'escenari d'un descens a tercera.
Baixar a tercera, és clar que pots tornar a pujar, no? Però siguem sincers, això és una societat anònima que ha patit 2 anys d'un problema societari gravíssim, que s'està pagant un concurs de creditors, que hi han passat els 2 anys de moratòria. Si vols, continuem.
Millor que no, perquè la veritat és que la llista és llarga, com comentàvem amb el propi Xavi Andreu, que veuen en aquesta temporada també motius per l'esperança, sobretot una cosa a la qual aferrar-se, l'afició. I feia referència ara fa un moment al president Esteve Calzada en el moment d'agrair aquesta època complicada de digerir aquest tram final de Lliga. El desplaçament a Olot, com dèiem ahir, va ser històric a nivell de quantitats, però també de com va respondre l'afició, els seguidors del centre d'esport. I el conseller Xavi Andreu té clar que per qui ha de passar el Sabadell del futur.
Ha guanyat el club, ha guanyat el centre d'esport Sabadell, ha guanyat l'afició arlequinada avui. El que hem viscut aquí avui amb la nostra gent és no podíem baixar per aquesta gent. O sigui, jo crec que aquests últims dies hem tornat a recuperar l'ambient social que existeix, no? I que espero que es transformi també en una millor presència d'espectadors la pròxima temporada a la nova Creu Alta amb normalitat, perquè el Sabadell ho necessita. És a dir, si volem estar en el futbol professional necessitem socialment créixer i no ens podem conformar, no?
mig i un quart de 3 de la tarda. Pel que fa als jugadors, després del dinar d'avui de reunir-se amb l'entitat d'Arlequinada en els pròxims dies, com comentàvem, iniciaran les vacances d'estiu. Avui escoltarem un parell d'aquests futbolistes, dels de referència dins de la plantilla. D'una banda, el més votat per vosaltres, tant el Premi Estrella, que de fet es lliura just en aquest moment en el club, en el dinar de comiat de temporada. El Centre d'Esports està lliurant aquest guardó a Josu Azcoidi, com també a les votacions del Sabadell en joc. Ja us avancem que aquesta setmana tindrem el Guipuscoà conversant amb més calma aquí a l'Hotel Suís, però abans algun tastet per anar obrint boca de Josu Azcoidi. D'entrada, i agafant el fil on el deixava el Xavi Andreu, Josu referint-se a l'afició.
Ahora la verdad es que súper relajado ya después de toda la tensión. Creo que la afición se merecía esto porque no, ya le he dicho antes a Jordi que no, esto no ves en cualquier club. Entonces solo podíamos ganar, no había otra cosa y lo hemos hecho.
Després, i molt lligat també al que deien tant el conseller com el president Arlequinat, amb el plus de responsabilitat de la plantilla, que l'ha notat i que l'ha sentit durant tota la temporada, sabent el que hi havia en joc pel Sabadell, més enllà de continuar o no la categoria.
Sabíamos que, joder, si bajábamos, para el club era algo doloroso. Entonces, bueno, sabíamos lo que nos jugábamos y al final lo hemos conseguido y era lo importante.
I finalment sobre la gestió dels nervis, de les tensions, de les emocions que han hagut de viure el basc aquesta temporada i tots els seus companys de vestidor, el seu segon any aquí a Sabadell, Josu Azcoidi, ha estat molt gràfic a l'hora de comentar aquestes angoixes.
Yo creo que este año igual me quedo más calvo porque es que no puede ser tanta tensión. La verdad es que, bueno, al final tenía que pasar esto, teníamos que ganar sí o sí después de las 1500 personas que han venido, no podía ser de otra forma. Y bueno, hemos sufrido, pero al final ya está, el cuento se ha acabado, un final feliz y ya está.
El conte acabat, per tant, a buscar el següent capítol i de moment la cabellera de la Sarteoria que continua allà on estava. Us prometíem dos jugadors, l'altre un dels que millor ha acabat segurament la temporada, com Adri Cuevas també, afavorit pel nou sistema implementat per Antoni Hidalgo, amb tres centrals per darrere i amb dues mitja puntes entre ells i el nou. En referim al capità Olot, a Àngel Martínez, que ha acabat, com diem, força bé la temporada, ha anat de menys a més i que ja pensa en l'any vinent i espera anar a més un cop esvaït el fantasma del descens a tercera.
Molts de nervis, moltes nits sense dormir aquesta setmana. I bueno, les cames a la primera part no funcionaven, ens jugàvem molt, molta responsabilitat, però bueno, al final hem pogut salvar la vida i ara tenim que valorar, no, aquesta vida que hem salvat, cuidar-la i mirar cap endavant i plantejar l'any que ve, perquè no tornem a viure això, sinó que la gent vingui, però a intentar fer un cop de mà per aconseguir altres objectius.
Deia Josu Azcoidi que acabarien sense cabell amb tants nervis. El gironí Àngel Martínez no ha parlat d'estètica, però sí d'hores de descans. El migcampista reconeix que ha estat d'aquells anys que ha estat especialment difícil conciliar la son en tot el que hi havia en joc.
Moltes setmanes de nervis, de nits sense dormir, cuidar molt de menjar i tot, i totes les nits durant l'any no hem fet res, i per aquesta nova la responsabilitat que teníem, i ara sí que és hora de celebrar, perquè ha sigut, ja t'ho dic, un final de temporada increïble, moltes emocions, i ara toca celebrar tot sobretot.
I l'última, avui que ja és un dia per pensar en el futur, un parell de dies després de l'animalada que va fer l'afició del Centre d'Esports Sabadell a Olot i que va acabar empenyent a l'equip a la salvació amb aquell 0-2, Àngel Martínez parlant de com el Sabadell ha de saber aprofitar tot el que s'ha generat en aquest tram final de Lliga, tot aquest caldo de cultiu per beneficiar-se la pròxima temporada. De fet, ja en parlava ara fa un moment Xavi Andreu també. D'entrada, ara el que està notant-se a la nova Creu Alta és que el vent bufa una miqueta de cara, com a mínim a nivell social, amb l'exhibició de l'afició l'altre dia a Olot. Aprofitar-ho per fer un pas endavant i també amb el canvi de xip que ha provocat l'arribada, ja no parlem a nivell social, sinó esportiu, d'Antonio Hidalgo, del qual Àngel Martínez ha parlat autèntiques meravelles.
Hem d'aprofitar aquesta empenta, no? Jo crec que acabem l'any molt bé, molt bé. Jo crec que des de l'arribada d'Antonio l'equip ha sigut d'un altre, hem tingut molt de feeling, a més és un entrenador de l'hòstia, ja t'ho dic. Des del primer segon van veure que anava a fer funcionar l'equip. Hem acabat molt bé la temporada i tenim que aprofitar aquesta empenta. Empenta de la gent, empenta del míster i ja t'ho dic, hem salvat la vida i hem de valorar aquesta vida que hem salvat, cuidar-la i aprofitar-la per la temporada que ve mirar cap a un altre lloc.
Doncs una nova vida de cara a la temporada vinent i aprofitar aquesta inèrcia, d'una banda l'afició, tot el que s'ha generat a la nova Creu Alta, amb bones entrades, amb el desplaçament massiu de l'altre dia, amb la comunió que hi va haver entre la plantilla i vosaltres, els seguidors del Centre d'Esport Sabadell, i de l'altra també amb aquesta esperança que genera l'arribada d'Antoni Hidalgo i com ha donat amb la tecla, com ha funcionat el de Canovelles com a tècnic del Centre d'Esport Sabadell en aquestes últimes 7 jornades del campionat. Per cert, que ara que parlem de tècnics, el seu antecessor, Quico Ramírez, ha trobat nou destí. Marxarà a la Lliga Grega la pròxima temporada. Encara que per dates no ho sigui, aquestes són ja les últimes hores del Sabadell 18-19. El Sabadell 19-20, com dèiem, comença a planificar-se ara, a hores d'ara, l'equip Dina per acomiadar l'any, just abans de l'inici de les vacances dels jugadors. Ho fa aquí al centre de Sabadell, just després de aquest àpat a la Rambla. Començaran les reunions entre la direcció esportiva i els actuals futbolistes, on començarà a dibuixar-se ja la pròxima plantilla i tot supeditat, com dèiem, el que succeeixi també amb la societat, a la futura Junta General, i a l'espera de quins seran els recursos dels quals es disposaran. Amb jugadors que tornen als seus clubs, dels cedits, i que no depenen tant del Sabadell, amb alguns que estan renovats, 7 tenen contracte en vigor, i amb d'altres amb els quals el centre d'esports encara ha de parlar de tot això. Parlarem demà amb Antoni Hidalgo, l'entrenador Arlequinat, que vindrà aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, evidentment no només per parlar d'això, sinó també de com ha viscut aquesta autèntica muntanya russa, aquest trepidant tram final de Lliga que ha acabat amb la permanència de l'equip sense haver de recórrer ni tan sols el play-out en la victòria d'abans d'ahir a Olot. I a tot això, si heu estat pendents a les xarxes socials les últimes hores, sabreu que encara cueja el recurs que ha presentat el Teruel per l'última jornada contra el Cornellà per una suposada alineació indeguda de l'equip de Xavi Calm. Abde, jugador juvenil que va fer l'1-0 de fet en aquest partit, estaria presumptament sancionat segons l'equip aragonès. De moment la Federació Espanyola l'ha admès a tràmit, però sembla tenir poc fonament aquest recurs d'entrada perquè el punta havia de complir cicle després de veure la cinquena targeta a l'última jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. Però clar, és una competició diferent a la segona B, per tant, no hauria d'afectar. Després, perquè el final de la Lliga de la Divisió d'Honor va ser a principis d'abril, fa un bon grapat de setmanes ja, i sobretot perquè el Cornellà en el seu dia ja el va deixar sense jugar contra l'Atlètic Balears per si de cas, precisament per si existia aquesta sanció que quedés ja complerta. En el cas poc probable que prosperés el recurs, això alteraria absolutament tot. D'entrada, el play-off el jugaria l'Espanyol B, que diumenge rebria la Ponferradina en comptes de fer-ho al Cornellà. Després el Teruel se salvaria d'haver baixat a estar salvat, per això ha presentat segurament el recurs. Enviaria tercera directa a l'Alcoyano, que té un partit de play-out aquesta mateixa setmana a Vigo, i qui aniria a Galícia seria el Castellón, que a hores d'ara està salvat. Per tant, un autèntic enrenou i jo diria que poques possibilitats de prosperar aquest recurs entre unes coses i unes altres. I diem tot això perquè ahir a la tarda es va celebrar el sorteig de la fase d'ascens, eliminatòries de campions Racing de Santander, Atlètic Balears i Fuenlabrada Recreativo de Huelva. Els dos que les guanyin són nou equips de segona divisió A. Per tant, arriben al futbol professional. Els que les perdin van a la repesca. I els que van per la via llarga, Baracaldo, Hércules, Cornellà, Ponferradina, ara que explicàvem aquest cas, i Villarreal B, Melilla. Pel que fa al grup 3, a més de 3 emparellaments més, Badajoz, Logroñés, Real Madrid, Castilla, Cartagena i Atlético de Madrid B, Mirandés. En el play-out, lluita per no baixar Jumilla, Real Unión de Irún, i com diem, aquest Celta de Vigo B, Alcoyano, els dos que perdin van a tercera, els que guanyin aquestes eliminatòries se salven. I si sou dels que ja mireu de reull la tercera divisió per saber possibles hipotètics rivals del Sabadell 2019-2020, eliminatòries de campions, Llagostera Portugalete, l'equip dels exarlequinats Gerai Sabariego i Lucas Viale podria ascendir a doble partit a Terres Basques. També hi ha dos duels més de les autonomies que han ocupat enguany el grup 3, Tamaraceite de Gran Canària, Penya Deportiva Santa Eulària, que va ser rival al conjunt eivissenc del Sabadell la passada temporada, i Tarazona de l'Aragó, Orihuela. I pel camí llarg, els altres tres equips catalans, el Prat jugarà contra el Ceuta, és a dir, torna al Municipal Sagnier un exarlequinat com Miguel García, que va jugar allà amb la samarreta del Sabadell, Algeciras l'Hospitalet i Moralo Horta, déu-n'hi-do el desplaçament fins a Extremadura. Els altres possibles rivals per autonomies, Logroñés, La Nucía d'Alacant, Formentera, Cacereño, Betis Coscor de Lecumberri, Mallorca B, Sariñena Lorca, Saguntino Las Rozas, Aragón Arandina, Villarrobledo Olímpic de Xàtiva, Poblense Tropezón i El Palo i Llueca. L'eliminatòria de campions entre aquesta setmana i la que ve, les altres haurem d'esperar un mes i mig per saber possibles hipotètics rivals del Sabadell 2019-2020. Un quart i mig de tres, una tornada en el camí, i a la tornada hem de parlar, per exemple, de com està d'intensa, d'apassionant, l'última jornada de la tercera catalana.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Reprenem el fil del programa de l'Hotel Suís, allà on l'havíem deixat. Parlàvem del Centre d'Esport Sabadell, anunciàvem que parlaríem de tercera catalana ara. Ens queda una última jornada trepidant en aquesta lliga. Anem a explicar-ho bé perquè és una mica complicat enrevessat. El primer puja directe i el segon jugarà play-off d'ascens i encara queden les dues places per decidir en el grup 6, on hi tenim el Tibidabo, el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Llano situats a la part alta. Comencem pel Llano. L'equip d'Abel Martínez va guanyar 5-3 a la Romànica, però ja no té cap opció d'enganxar-se als primers llocs perquè la resta també va anar fent la feina. Pel Can Rull, per exemple, va ser una jornada rodona. La del passat cap de setmana, els de José García Numoski van guanyar 4-0 al Castellbisbal en un partit sense gaire història, com ha explicat el mateix tècnic.
Resolvimos bastante rápido y bueno, ellos tampoco se jugaban gran cosa y tal, y bueno, la verdad es que fue un partido bastante tranquilo, que no nos lo esperábamos, pues sabíamos que Castellbisbal tenía buen equipo y últimamente estaba haciendo las cosas bien, pero bueno, la verdad es que no hicimos buen partido, salimos a lo que teníamos que hacer y lo hicimos.
Dèiem jornada rodona perquè el fins ara segon classificat el Badia va caure per 2-1 a Cerdanyola. Això ha fet que ara el Can Rull passi a ser una altra vegada segon, és a dir, ocupa lloc de play-off. Casualment, l'última jornada ens deixarà un Badia-Can Rull, al municipal Sergio Busquets, a Badia del Vallès. Si guanyen els badiencs, es quedaran amb la segona plaça. Si hi ha empat, serà pel Can Rull, i atenció perquè en cas de victòria els de Numoski s'asseguren, evidentment, la segona plaça, però és que encara podrien aspirar a la primera si el Tibidabo punxés contra l'escola Planadeu, per tant, en un altre derbi. És a dir, el Can Rull aspira al màxim premi, però també al no-res, depenent de com vagi la jornada. I la situació està així perquè el Tibidabo va empatar 1-1 al camp del Barberà Andalucía. Si hagués guanyat, s'hauria assegurat ja la primera plaça, hauria estat campió, hauria pujat. Quan tot feia indicar que seria així, els barbarencs van posar la igualada en el marcador al minut 92, després que els de Jesús Díaz Vaquero perdonessin infinitat d'ocasions per sentenciar el partit. Per tant, l'equip no podrà fallar en l'última jornada a casa contra el Planadeu per aconseguir l'objectiu. El Sergi Parc ha entrevistat després d'aquest últim partit a Vaquero, el tècnic dels de Torre-Romeu.
Estem en un dels vestidors del camp de l'escola de futbol Barberà Andalucía. refugiant-nos de la pluja amb l'entrenador del Tibidabo, Jesús Díaz Vaquero, després que l'equip anava guanyant, tenia l'ascens a segona catalana a tocar, però el Barberà ha empatat a l'últim minut. Jesús, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda per dir alguna cosa, perquè el futbol és cruel de veritat en algunes ocasions.
Bueno, es lo que tiene el fútbol y por eso también nos gusta, ¿no? Pasan, bueno, a veces hoy nos vamos un poquito tristes, pero bueno, dependemos, seguimos dependiendo de nosotros, ya tenemos la promoción asegurada, con lo cual en el último partido en casa y con nuestra gente, pues intentar acabar de culminar el ascenso.
Els que tireu de tòpics normalment sou els entrenadors i els futbolistes, però jo ara tiraré de tòpic. Quan un equip perdona, ho acaba pagant.
Pues sí, mira, la prueba está ahora, que hemos tenido en la segunda parte tres o cuatro muy, muy, muy claras. Al final, los últimos minutos, ellos han empezado a lanzar un poquito más, juego directo, y en una de ellas, en el 91-92, no sé en qué minuto era ya, pues mira, han tenido la fortuna del gol y nos han empatado, es lo que hay.
I que tampoc et pots refiar mai en cap situació ni de cap equip, perquè de fet hi havia gent de la galeria d'aquí, de tots els suporters del Tibidabo que han vingut aquí al camp, que la veritat no han parat d'animar des del primer minut. Alguns ja havien baixat al camp i tot, que començaven la celebració i s'han emportat un xàfec important.
Sí, nosotros tenemos, por suerte, para esta categoría, creo que tenemos la mejor afición, bien nos acompaña siempre, hoy han estado ahí. Y mira, ellos ya esperaban ser campeones, pues estaban en el minuto 92 ganando 0-1 y que las ocasiones habían sido nuestras, pues estaban ya medio celebrándolo. Pero bueno, esto es fútbol y nada, la semana que viene.
No sé si esperàveu un rival tan competitiu, perquè al final ells no jugaven res, però ho han intentat, han buscat l'empat insistentment, no? Quan s'han vist pel darrere en el marcador. No sé si esperàveu un rival així.
Bueno, yo ya les dije que normalmente cuando vas a casa de alguien, esta persona no quiere que celebres nada en su casa. Entonces ellos lo han dado todo, han hecho su partido, aparte estaban jugando sin ninguna presión y les ha salido bien. Y no han parado de correr hasta los minutos finales.
Ara, Jesús, també s'ha de dir que avui és un cop dur, però la setmana que ve jugueu a casa contra un equip que tampoc es juga res, l'Escola Planadeu. I a més, us podeu beneficiar d'un duel directe dels immediats perseguidors, que són el Can Rull i el Badia. Per tant, la situació continua sent molt favorable.
Sí, a ver, queda otro partido, es lo que tú dices, en casa, contra el Planadeu, que tampoco se juega nada, pero que vendrá seguramente con ganas de ganarnos. Y la suerte también es esa, que hay un partido entre segundo y tercero, que bueno, si gana Badía, pues también sin jugar prácticamente seríamos campeones, pero tenemos que ir con la idea de ganar nuestro partido y así poder celebrar mejor el título.
Jesús, molts ànims i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosotros, que vaya bien.
El Tibidabo i el Can Rull, que lluiten per intentar pujar a segona catalana. Qui espera sèrie tercera és el Cercle, perquè si baixem un graó, a quarta catalana el tenim al conjunt sabadellenc, jugant precisament fase d'ascens per pujar. Els de la carretera de Bellaterra han de superar una eliminatòria contra el filial del Vista Alegre per poder ascendir. A l'anada disputada a Olímpia, el Cercle va aconseguir una victòria per 3-2 amb un regust realment amarg, ja que el conjunt de Castelldefels va marcar el segon gol al temps afegit amb un penal dubtós. Pablo Arnaiz, el tècnic del Cercle Sabadellès, expliqui la polèmica.
El penal va ser una jugada que li va rebotar a un jugador com el colze, però lògicament li va donar a un de l'altre equip. Llavors l'àrbitre, no sé per què, perquè estava al costat, a més va pensar que li va donar el meu.
Tot plegat a més ja va venir precedit d'una altra polèmica. Amb el 2-0 en el marcador, el Vista Alegre B va retallar distàncies aprofitant que un jugador del Cercle estava lesionat i amb els jugadors dels sabadellencs demanant que es tirés la pilota fora sense estar col·locats. Arnaiz critica així l'actitud del rival.
S'ha de guanyar fent les coses bé o s'ha de perdre, però esportivament, i penso que ells això no ho van fer bé i ja està. Nosaltres també, lògicament, vam pagar una miqueta de pardillos, entre comillas, i bueno, mira, això s'aprèn també.
Al final, això sí, de moment marcador favorable, 3-2 pel Cercle, tot queda per decidir en el partit de tornada que es disputarà a Castelldefels el dissabte a les 7 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en categoria formativa, el Mercantil va tancar la Lliga Nacional Juvenil empatant a 2 a casa contra un DAM que s'estava jugant el títol. Va ser pel Barça B, finalment. Un cop més, els blaugranes es van mostrar molt competitius contra un dels conjunts forts de la categoria, que de fet ja ha ascendit, però l'acomiadament no va ser precisament el somiat. L'equip mercantilista guanyava 2-0 a falta d'un quart d'hora pel final, però a partir d'aquí va regnar la polèmica. Primer amb l'expulsió d'Ivan Caballero per veure una segona groga molt discutible. Immediatament després, els cervesers van retallar distàncies desaprofitant una errada defensiva i al cap de 5 minuts l'àrbitre tornaria a ser el gran protagonista xiulant un penal dubtós que seria el detonant de tot el que passaria a continuació, ho explica el tècnic dels graciencs, Carlos López.
El problema de quan pita el penal és que hi ha unes mínimes protestes que passen a tots els partits, l'àrbitre ens treu una altra vermella directa i justament després de llançar el penal, ens farà el 2-2, hi ha un córner a favor de l'Adam, i abans de s'acaba el córner, para el partit, expulsa un jugador meu per dir que ha intentat mossegar un altre l'Adam, com si nosaltres fóssim gossos en lloc de persones, i a sobre la pilota estava en joc, pita penal, després es desdiu, en lloc de córner, bueno, el porter expulsat, ha d'acabar ficant-se un jugador al porter perquè ja havia fet dos canvis.
Les protestes encara s'estendrien a la banqueta mercantilista i el col·legiat expulsaria també a dos membres del cos tècnic, incloent-hi a Carlos López. Com diem, va ser un tancament de temporada estrany pel mercantil, que a més va significar l'últim partit per a jugadors de tercer any com Caballero o com Roberto Picón. Qui s'hi seguirà al capdavant de l'equip és Carlos López, compaginant-ho amb la direcció esportiva.
La direcció esportiva és seguríssim, ja et dic, el juvenil, doncs, el 99%, a no ser que hi hagi alguna decisió per part del club diferent que no passarà, doncs ja et dic, suposo que el Jordi ho farà oficial o el Xavi, però ja et dic, la meva intenció del club doncs és que amb el mateix cos tècnic doncs seguim mínim un any més.
Recordem que quan López va agafar les regnes de l'equip, el mercantil era penúltim a la Lliga Nacional Juvenil amb un punt i no havia guanyat cap partit. Al final els blaugranes han acabat la Lliga salvant-se còmodament desens amb 39.
T'apassionen els esports a fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports a fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a 8:00 PM amb redifusió els dimecres a 3:00 PM i els dissabtes a 7:00 PM aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un
bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem creuat ja l'Equador per de 2:15 PM de la tarda, l'Equador del programa, i avui, que és dimarts, que és 21 de maig del 2019, hem de parlar de molts moviments, no només al Centre d'Esports Sabadell, sinó que també el mercat s'està movent, s'estan coent cosetes en el món del waterpolo. Pau Vituri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Dies on es comença a obrir tot, el mercat del Centre d'Esports, però també a l'Estalpul Natació Sabadell, hores després de guanyar la 17a Lliga de la història del club, la rubinenca Bea Ortiz anunciava a Instagram que deixa l'entitat 3 temporades després de la seva arribada. I mateix període que Paula Leitón, el Club Natació Terrassa, feia oficial ahir el retorn de l'Egarenca a casa seva, però aquestes dues, la rubinenca Bea Ortiz i la terrassenca Paula Leitón, no són les úniques sortides que s'esperen en el pentacampió d'Europa, que s'haurà de reinventar, Pau, per seguir manant a Espanya i també al continent europeu.
S'haurà de reinventar, s'espera un bon rentat de cara aquest estiu a l'Astralpool. Aquestes dues sortides són les úniques confirmades hores d'ara. Sí que és cert que totes les jugadores tenen contracte fins al 31 d'agost, però hi ha algunes que s'han anticipat aquesta data, bé sigui el cas, per exemple, de Bea Ortiz, que ho feia a Instagram, bé sigui el cas també de Paula Leitón, que fins i tot ho ha fet oficial, com deies tu, Adri, el propi Club Natació Terrassa. Però, com diem, no seran les úniques sortides a l'equip de David Palma, perquè, segons ha pogut saber també Ràdio Sabadell, s'està a prop de tancar la sortida també d'Ani Espar, d'una també de les jugadores, o en aquest cas d'una de les jugadores que ha guanyat 4 de les 5 Copes d'Europa amb l'Astralpool. Com diem, estaria a prop de tancar també la seva sortida del Club Natació Sabadell, anys, pràcticament una dècada després de la seva arribada aquí a l'entitat de Can Llong, i podria tenir en aquest cas un peu al Mataró, per tant reforçaria també un dels rivals directes de l'Astralpool. Recordem, Paula Leitón al Terrassa, Bea Ortiz encara no ha anunciat el seu destí, però ja veus que la situen també juntament amb Leitón a Terrassa, i com diem, Ani Espart podria ser la següent direcció Mataró. Per tant, comptant aquestes baixes, comptant les de les dues americanes, Kylie Noichul i Maggie Stephens, és any olímpic i han d'estar als Estats Units amb la seva selecció, per tant serien 5 baixes, i aquí ja hem d'estar pendents fins i tot d'algun cas més. Encara es podria donar alguna sortida més, i aquesta setmana, això sí, acabarem de sortir de dubtes, perquè s'han d'acabar de resoldre alguns casos, com per exemple, recordem el de la capitana Olga Domènech, Adri, que la teníem aquí fa unes setmanes a l'Hotel Suís.
Ens vam comportar amb ella,
Ens vam comportar...
No vam apretar més del compte.
Doncs s'ha de reunir aquesta setmana amb la direcció esportiva de l'Astralpool, del Club Natació Sabadell, i s'ha de saber, doncs, en aquest cas també, el futur de l'Olga. Hem parlat amb el David Palma, el tècnic de l'Astralpool, que lluny de lamentar-se d'aquestes baixes que hem resumit, que hem comentat, està feliç també, d'altra banda, per l'aposta que estan fent els equips de la Lliga. D'entrada, perquè, per un motiu molt clar, no? Si acabes arribant lluny a Europa, ho faràs bastant més rodat que no pas ara, on tens un parell de partits d'exigència contra el Sant Andreu i poc més. I de l'altra, també content perquè s'aposti finalment per aquest esport.
Està mogut a Can Llong, està mogut a Sant Andreu, està mogut a Terrassa, i la veritat que la gent que viu del waterpolo, com jo estic feliç perquè estic veient que s'està pulsant pel waterpolo femení, i el fet de que nosaltres perdem alguna jugadora perquè no podem mantenir tota l'estructura, perquè al final nosaltres tenim un bloc de 9-10 jugadores, molt professionals, i clar, costa mantenir-les a totes. Quan tenen oferta de fora, doncs no podem retenir a tota la plantilla.
Aquest és el principal problema, que s'està trobant l'Astralpool en aquest mercat, un problema que no s'havia trobat en els, 8-9 anys anteriors, no? On ha manat amb total autoritat a la Lliga. De moment, com diem, aquestes jugadores tenen contracte fins al 31 d'agost, per tant, el Mundial de Gwangju de Corea del Sud el disputaran com a representants del Club Natació Sabadell, i en un any també important perquè és olímpic, per tant, el gruix de les jugadores de la selecció s'estarà entrenant durant pràcticament tota la temporada, durant llargs períodes de la temporada, al CAR de Sant Cugat, i per tant trepitjaran poc en aquest cas les instal·lacions de Can Llong, les que continuïn a l'Astralpool. Per cert, fa uns minutets, missatge també de Maika García a Instagram, dient que ens veiem al setembre, posava literalment la millor boia del món que té contracte amb el club fins al 2020, per tant, en aquest cas, tranquil·litat amb el seu cas. Com diem, amb tots aquests ingredients, amb tot aquest escenari, el David Palma creu que és el millor any per reinventar-se.
Mirarem de com substituir les jugadores que marxin, i que tot això s'anirà desvelant durant aquesta setmana i la setmana que ve, i bueno, a mi em motiva, penso que és l'any, o sigui, si l'equip s'ha de renovar i fer canvis, o sigui, jo ojalà que es quedin totes les jugadores, si no, pues, desitjar tota la sort del món a totes les jugadores que m'han donat molt a mi i al club, i bueno, pujar nenes joves, buscar un fitxatge, un parell de fitxatges importants, i bueno, sàvia nova, i a marcar objectius, a parell.
Parlava David Palma de fitxatges importants. La idea que té la direcció esportiva del club a dia d'avui, per substituir els casos que diem, de Bea Ortiz, de Paula Leiton, també si s'acaba confirmant en el Dani Espart, al final passen, un, per apostar per aquest pla Pedrera, que es venia anunciant ja últimament, per acabar de pentinar també el mercat nacional, perquè l'internacional està complicat, ho diem, és any olímpic dels Jocs Olímpics de Tòquio, i per tant, moltes jugadores han d'estar concentrades amb la selecció. Tot i això, no està descartat tampoc que acabi arribant algun avatar polista, bé sigui australiana, bé sigui internacional, com diem, de segona fila, això sí, és a dir, ens expliquem, que no estigui en ritme o en dinàmica de selecció, o fins i tot també algun cas intermig entre Kylie Noshul, que ha estat només a Europa aquesta temporada, i Maggie Stephens, que sí que ha fet l'any regular, anem a dir-ho així, de l'octubre fins al dilluns d'aquesta mateixa setmana. Per cert, a punt, molt ràpid, avui acord de renovació anunciat entre el Club Natació Sabadell i Astralpool fins al 2021, per tant, seguiran patrocinant els dos equips de l'entitat i seguiran aportant aquest múscul econòmic per estar entre els millors d'Espanya i d'Europa.
I encara en waterpolo, Jordi Millán de moment haurà d'esperar per entrenar a la Lliga Premat masculina. El tècnic sabadellenc es va proclamar campió de la primera divisió fa poques setmanes amb el Sant Feliu, el van felicitar aquí en directe a l'Hotel Suís, però ara l'equip del Baix Llobregat ha renunciat a aquest privilegi perquè no disposa de les instal·lacions reglamentàries i expliquen en un comunicat que no hi ha estabilitat econòmica suficient per afrontar amb garanties aquest salt a l'elit. I no sortim encara de l'aigua i no deixem anar encara el Pau Vituri, perquè ahir va tenir lloc a l'auditori del Caixa Fòrum la diada de natació de la Federació Catalana de Natació, on el Club Natació Sabadell un any més es va endur el premi com a millor club de Catalunya al 2018. Un reconeixement del tot lògic per estar sempre a primer nivell en tots els esports aquàtics, waterpolo, natació o natació artística, i que va provocar també, Pau, que pugessin a l'escenari molts esportistes del club.
Sí, per fer-nos una idea ràpida, guardons, per exemple, per Sergi Cabanes, el waterpolista del club, que va ser subcampió d'Europa amb la selecció, totes les waterpolistes de l'Astralpool, que també es van penjar la medalla de bronze a l'Europeu també de Barcelona, Gisela Ferrer, campiona del món juvenil, campiona d'Europa júnior el passat estiu, Emma Garcia també una menció per haver participat amb la selecció espanyola de natació artística, també els europeus, i el director esportiu del club, el Xavi Balaguer, ara que també s'acaba el curs esportiu, ha assegurat que seguiran mantenint l'aposta pels esports aquàtics, tot i que cada cop també hi ha més competència en aquest sentit.
El nostre objectiu prioritari és el de promoure els esports aquàtics en totes les seves disciplines, i seguirem en aquesta línia, no? Som un club molt gran, molt divers, també tenim tots els esports de sec, tenim molts fronts els que atendre, els atenem i els atendrem a tots, i prioritàriament, doncs, com a Club Natació Sabadell, doncs tenim l'objectiu de continuar estant a la primera línia estatal i europea i internacional, doncs, en totes aquestes disciplines.
I més reconeixements, Adri, també, per exemple, a Mireia Gómez, subcampiona d'Europa Masters en els 5 quilòmetres en aigües obertes, l'escut d'or a Erika Villaez, fija per la seva trajectòria ara que s'ha retirat, el trofeu extraordinari als valors humans i esportius per l'exolímpica Maripau Coromines, que va fer una acció social per recaptar fons per l'ONG Open Arms, o també el reconeixement a la llarga trajectòria com a tècnic de promoció per l'Esteve Fondavila, ara dedicat a la Secretaria de la Natació Adaptada i als màsters del Club Natació Sabadell.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
El tram final de programa, ara 3:15 clavats de la tarda. El dediquem al món del futbol sala perquè Àlex Llamas ha completat la seva segona temporada a les files de l'Osasuna Magna de Navarra. L'ala sabadellenca ha quedat eliminat al play-off als quarts de final de la Lliga Nacional de Futbol Sala d'aquest esport. El Jaén Paraíso, el seu butxí, es va saber sobreposar el factor pista en contra i a un marcador advers per deixar els navarresos fora de combat i fora de les semifinals. Des d'ahir el tenim a més aquí a la ciutat. Àlex Llamas, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
L'última derrota suposo que fa mal, no? Pel que suposa, per l'eliminació i, a més, sobretot també pel fet de ser a casa, a Itasunà.
Sí, sí, va fer molt mal. Sí, el partit estava controlat i, bueno, no t'ho esperes, i menys amb la teva afició, el teu camp, i va ser molt dur, molt dur.
La derrota arriba més després d'una fase regular a la qual vau ser tercers, només superats pel Barça-Lassa i pel Pozo Murcia, paraules majors, però clar, per damunt d'equips de la talla del mític Movistar Inter. Això suposo que, clar, fa que el balanç sigui agradós. D'una banda, una lliga realment molt bona, però després el que comentaves ara, no? Un play-off que no ha anat com esperàveu.
Sí, bueno, a la lliga vam fer història, al nostre club. Mai havíem quedat entre els quatre primers. I era el primer cop que teníem el factor a favor a casa. I, bueno, pues sí, l'eliminatòria va ser molt dura. Sabíem que a casa érem molt forts i fora ens costaria una mica, però, bueno, vam lluitar fins l'últim segon i no ha pogut ser.
A nivell individual, 4 gols, segon any a Pamplona. Més consolidat, no, allà? No sé si tens aquesta sensació de cada cop més important, d'aquest segon any que sempre diuen que és com una mica diferent del primer.
Sí, sempre diuen, o sigui, i Manuel m'ho va dir el segon any, que sempre és més difícil el segon que el primer. I, bueno, al principi va costar una mica, però ara estic molt bé amb l'equip i involucrat.
Clar, fa un parell d'anys tu jugaves a segona B, sent realment molt, molt, molt jove al Natació Sabadell. Ara sí. Comparteixes vestidor i posició amb gent com Rafa Usín, jugant contra el Pozo, contra Movistar Inter, contra Barça-Lassa, i tot amb 21 anys. Això és un aprenentatge constant, no?
Sí, sí. Cada entrenament aprens coses noves. Tens gent internacional al teu costat i has d'espavilar si vols tenir un lloc a l'equip.
La vida fora de casa, per cert, què tal?
Bé, la veritat és que bé, si tens parella i si estàs bé amb la teva parella i tot, pues bé, i els pares ajuden i tot, pues en principi bé. De moment no hi ha cap problema.
De cara al futur, com et planteges la pròxima temporada? Clar, acabem de finalitzar aquesta en el vostre cas, eliminats als quarts de final del play-off, però tu allà afrontaràs la teva tercera etapa, la teva tercera temporada a Osasuna Magna Navarra. Com l'esperes?
Pues millor que la primera i la segona. L'espero així. Però bé, jo crec que el pròxim any, aquest any ja he donat un pas endavant i crec que el pròxim any serà molt més fàcil que els dos anteriors.
Serà difícil per això la lliga regular, superar el que heu fet enguany per sobre de Movistar Inter, fins i tot.
Jo crec que serà molt difícil i el pròxim any jo crec que la lliga els 8 primers, i per no dir els 2 primers, estarà la lliga molt difícil. Hi ha equips que s'estan reforçant molt bé, i Cartagena, Palma i tots aquests equips, segur que donaran un bon pas endavant.
Per cert, que no és ben bé el mateix, i ja t'ha enganxat, diria, aquí per unes hores, però de retorn a casa, l'Osasuna de futbol ahir va pujar a primera divisió. Suposo que de rebot deu fer també il·lusió, no?
Sí, així ens fa il·lusió perquè, bueno, ells ho diuen, és el nostre germà major. I, pues, clar que ens fa il·lusió. Són els companys de l'Osasuna, molts han vingut a veure els nostres partits, igual que nosaltres hem anat a veure els seus partits, i estem molt bé, els dos clubs units.
I de fet hi ha un ex del Sabadell, com Carlos Clerc, jugant allà un català a la plantilla del conjunt, que ha tornat a primera divisió. Àlex Llamas, enhorabona per la temporada, el teu segon any a l'elit, a la màxima categoria i ja del tot consolidat a l'Osasuna Magna de Navarra, i a gaudir d'aquests dies aquí a casa de retorn a Sabadell. Una abraçada.
Una abraçada.
Com us diem, el tram final estarà dedicat al món del futbol sala, perquè en futbol sala femení, el futbol sala Sabadell femení es va quedar a només un gol d'aconseguir la permanència. Segona divisió, les arlequinades necessitaven guanyar el Ripollet i que l'Urogan Red Star no ho fes. La segona premissa es va complir, però no la primera. Les de Mar Muñoz no van passar de l'empat a 2. De fet, el Sabadell havia d'intentar una cosa que no havia fet durant tota la temporada, guanyar a domicili. L'equip havia arribat a estar a 7 punts de la salvació, però amb dues victòries a casa i totes les ensopegades del Red Star aragonès, gairebé ha estat capaç d'obrar el miracle, quedant-se ara amb aquell regust tan agre, amb la mel als llavis. L'entrenador del conjunt arlequinat, com dèiem, és el Marc Muñoz. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt remar per acabar ofegant-se just a la vora, no? Que m'imagino que així fa més mal encara, perquè realment ho heu tingut a tocar.
Sí, és el que comentes. Fa un mes ho donàvem quasi per perdut, i si ho haguéssim perdut ja no ens haguéssim... No hagués fet tan mal, perquè ho hem tingut, com has dit, a un gol, i la veritat que ens va deixar bastant tocats.
El partit de Ripollet va acabar 2-2. Diria que anàveu amb uns minuts de decalatge respecte a l'altre partit. No sé si sabíeu ja que el Red Star havia perdut contra el Joventut Elx. I com vas viure aquells últims minuts?
Sí, sabia en un moment que l'Elx estava guanyant el Red Star durant tot el partit, i bé, els últims 5 minuts, 6, sabíem que amb un gol tindríem la salvació.
Clar, això a nivell de nervis segur que juguen una mala passada, no? Aquella angoixa de saber que amb un gol en teniu prou, però que no arriba, que no arriba...
Sí, molta angoixa, tampoc va ser el nostre millor partit, va ser una mica molt sentiment de dintre la pista que al final, bueno, no ens van prometre aconseguir la victòria.
La remuntada ha estat molt important, per això és una pena quedar-se sense premi, perquè com dius, ara fa un mes, quan miraves la classificació deies, buf, el Sabadell s'ha quedat despenjat.
Sí, sí, ha sigut molt important, ha demostrat que aquest grup és molt bo, que no va baixar els braços en cap moment i va seguir treballant, tot i que les possibilitats eren mínimes, i hem pogut gaudir almenys de l'oportunitat, de donar-nos una última oportunitat per intentar salvar la categoria.
La temporada per això, Marc, ha estat realment dura, no? No us esperàveu que fos així?
No ens esperàvem, òbviament. Creiem que teníem millor plantilla per quedar molt més amunt, però sí que en la meitat de la plantilla ha sigut nova, hem tingut moltes baixes per lesió que ens han castigat, i en certs moments de la temporada tampoc hem realitzat bons partits, i bé, tot això se'ns ha acumulat i ha desencadenat en el descens.
Pensant una miqueta en el futur, en l'entitat com a tal, fins i tot, com afecta aquest descens al futbol sala Sabadell femení?
No, el club seguirà igual, seguirà treballant igual amb els dos equips sèniors i el base, i l'objectiu és formar per la temporada que ve una plantilla competitiva i intentar tornar a pujar de categoria.
T'anava a preguntar just això, si la idea és mantenir el bloc o no, si hi haurà molts canvis, i si l'objectiu serà, que ja em dius que sí, el de tornar a segona com més aviat millor, no?
Sí, el nostre objectiu d'això és, encara s'ha de parcel·lar tota la plantilla, perquè acabem de... Només portem 2 dies després de l'últim partit de Lliga, i bé, sí que aquest és l'objectiu d'intentar lluitar per estar allò on creiem que ens mereixem.
Amb el Marc Muñoz entrenant l'equip?
Encara hem de parlar-ho molt, sí que hi ha bastantes possibilitats, però no està al 100% segur.
Doncs Marc, ara tens una espina, però segur que si tot va com ha d'anar i la cosa acaba fructificant, podràs treure-te-la la temporada vinent intentant aquest retorn a la categoria, que com diem, sap greu perquè un únic gol en l'últim partit, i a més en un derbi pràcticament a Ripollet, us va privar de mantenir aquesta segona divisió. Ànims i una abraçada!
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Hem passat, anava a dir per Pamplona, no perquè el tenim de tornada des d'ahir aquí a Sabadell, però sí per l'Osasuna Magna amb l'Àlex Llamas. Hem parlat malauradament del descens de categoria del futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, i ara el que fem per tancar aquest bloc de futbol sala és repassar la segona divisió B, perquè les coses tampoc els van anar massa bé als representants de la ciutat, especialment a l'Escola Pia, que era qui es jugava més en aquesta penúltima jornada del campionat. Ha perdut la Pia la tercera posició, l'última que dona accés a la Copa del Rei, després de caure a casa contra el totpoderós CSR Castelldefels, contra el líder de la Lliga per 3-7. Malgrat no jugar-se a res, el conjunt del Baix Llobregat no va perdonar les errades comeses pels escolapis. Així ho admet el jugador de la Pia, Santi Cerdà.
Vam tenir alguns errors en defensa bastant claus, es van posar per davant, i a la que et fiques per davant també tu jugues molt més pressionat, havíem de guanyar o com a mínim empatar. També el segon gol crec que és una badada defensiva i ja te'l foten. I les que vam tenir nosaltres no les vam ficar. Llavors també jugues amb gent que tenen molta qualitat, i a la que tu els hi regales mig gol, ells l'aprofiten.
L'equip entrenat ara per Carles Vidal no depèn de si mateix per acabar en llocs de Copa del Rei. A l'última jornada, la Pia s'enfrontarà al Canet contra un conjunt que té la salvació en joc. Els escolapis necessiten sumar més punts que el Mataró per poder pispar-li el tercer lloc al seu rival directe. Alhora, els del Maresme jugaran contra el Pallejà, que també té opcions de quedar tercer. Això sí, ha de guanyar en aquest duel directe contra el Mataró i que la Pia punxi. Per tant, encara hi ha esperança. una situació enrevessada i que requereix suportar també molta pressió, cosa que Santi Cerdà diu que els verds no ho han fet del tot en les últimes jornades.
Es nota la pressió, encara que vulguis o no, intentem que no ens afecti. Es nota una mica la pressió d'haver de guanyar sí o sí per seguir allà. Sabíem que contra Castelldefels es podia perdre, perquè evidentment han demostrat que són el millor equip de la Lliga amb diferència, perquè fa no sé quantes jornades que han guanyat, però amb el que no pots perdre punts és amb Cerdanyola.
Per tant, autocrítica també al vestidor de l'Escola Pia, que, com diem, en l'última jornada de la segona B, si vol ser equip de Copa del Rei, ha de recuperar la tercera plaça, i això passa per no fallar en el seu compromís contra el Canet i esperar una punxada del Mataró, que ara mateix és el tercer, contra un altre equip que aspira també a aquesta part alta, com és el Pallejà. La Pia tenia molt en joc contra el CCR, en canvi el Club Natació Sabadell no jugava res en la seva visita a la pista de la Barceloneta. Els de Diego Blanco van caure per 4-2 contra un conjunt que, en el seu cas, sí que necessitava els 3 punts per fer un pas de gegant cap a la salvació. Pel tècnic dels nadadors, aquest fet i les baixes expliquen el resultat final. Diego Blanco.
A pesar de las bajas que llevábamos, la Barceloneta se jugaba el todo porque está para descender. De hecho, la victoria no le vale para la salvación y bueno, de hecho, dice mucho de lo que se jugaba, ¿no?, la Barceloneta.
De fet, el Natació Sabadell es va presentar amb un equip de mínims aquest duel. Diego Blanco va haver fins i tot de posar el porter Joan Minyano com a jugador davant l'allau de baixes. El club rebrà en l'última jornada el Segorbe, en el que serà l'adeu de Diego Blanco com a entrenador nadador. I atenció amb el programa de demà aquí a l'Hotel Suís, a les 2, puntuals com sempre a la cita, però amb un motiu de pes. Ens visitarà aquí als estudis Antonio Hidalgo, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, artífex de la salvació, per valorar aquestes 7 jornades al capdavant de l'equip, però també per mirar de cara al futur. Un programa diferent, enmig d'una setmana diferent, la primera de la nova campanya, de moltes negociacions, planificant el que serà el Sabadell 2019-2020. Avui, com sabeu, veu, són a taula, tenen dinar de comiat de la temporada, han de parlar moltes coses al despatx encara abans d'agafar les vacances, abans de fer les maletes, però de tot una mica, sobretot de l'arriscada decisió que va prendre i de tot el que ha viscut en aquesta nova etapa al Centre d'Esports, valorarem, parlarem, analitzarem demà aquí a l'Hotel Suís amb Antoni Hidalgo, amb l'entrenador del Centre d'Esports.
Hotel Suís.
Un entrenador, per cert, que continuarà la temporada vinent al Centre d'Esports, com a mínim així ho diu el seu contracte, amb aquesta clàusula en cas de permanència de continuar una temporada més. Des del control de so, la Rocío García i el Toni González en aquest Hotel Suís que podreu trobar d'aquí a una estona a @radiosabadell a través de Twitter o també a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu, adéu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.